Bona tarda. Ara són les dues del migdia. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, és avui a Espanya de visita oficial. Ha arribat aquest migdia a l'aeroport de Barajas, a Madrid, on ha estat rebut pel cap d'estat espanyol, el rei Felip VI, i a aquesta hora està reunit amb el president del govern, Pedro Sánchez. Zelensky arriba a Espanya en un moment greu pel seu país. Ell mateix afirmava ahir diumenge que Rússia està concentrant tropes a pocs quilòmetres de Kharkiv, que és la segona ciutat del país situada al nord d'Ucraïna. De fet, aquest cap de setmana, Rússia llançava dues bombes guiades contra un centre comercial ple de clients en aquesta ciutat. La debilitat d'Ucraïna, que també l'explicava avui al politòleg Abel Riu en una entrevista a Radio Estel.
Per una qüestió relacionada amb un important desequilibri de forces i a la quantitat d'armament i sobretot de municions d'artilleria disponible, la situació per les forces ucraïnes és especialment desfavorable.
Declaracions que feia aquest matí al programa La Caravana d'aquesta emissora. Per això Espanya donarà un cop demà a les tropes ucraïneses i, aprofitant la visita a Madrid a Zelensky, es tancarà un acord històric. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
I és que el govern espanyol destinarà més de 1.100 milions d'euros en armes a Ucraïna.
És el pacte al que han arribat els dos ministeris de defensa i que es formalitzarà avui amb la signatura dels dos presidents. Es tracta d'una ajuda sense precedents en la història de l'ajuda militar espanyola. Espanya enviarà equips militars, un lot de míssils Patriot, tancs Leopard i una àmplia gamma de productes fabricats expressament per la indústria d'armes espanyola.
Té sentit aquest enviament d'armes en un moment on tot arreu s'està demanant aturar els conflictes? Ho analitzarem avui amb el president de Fundipau, és Enric Mas Llorenç, a qui trucarem d'aquí uns minuts en aquest Estel migdia, on tampoc se separó la guerra és a la Franja de Gaza. Es compten per desenes els morts per l'atac de les tropes d'Israel en un camp de desplaçats de Rafah, que és just a la frontera amb Egipte.
Davant d'això, aquest matí, els ministres d'exterior europeus es reuneixen a Brussel·les per valorar si reactiven o no la missió al pas fronterer de Rafah, que és on es concentren ara els atacs de les tropes d'Israel.
Tot plegat quan el govern d'Israel apuja el to amb Espanya, el dia abans que el Consell de Ministres espanyols reconegui l'estat de Palestina.
En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Exteriors del govern de Netanyahu assegura que faran mal a qui faci mal a Israel. En el mateix escrit, afegeix que no callaran davant d'un govern que premia el terrorisme.
El reconeixement d'aquest estat de Palestina per part d'Espanya, que també marca la campanya de les eleccions europees del diumenge 9 de juny, mentre els comuns reclamen més contundència al govern de Pedro Sánchez.
Crec que fa falta un compromís molt més ferm en aquest sentit i crec que cal que el govern espanyol no li tremolin les cames.
És Jaume Asens. Des del PP també estan a favor de la resolució dels dos estats, de la solució dels dos estats, volíem dir, però Feijó considera que reconèixer ara Palestina és premiar Hamas.
I des de Ciutadans han enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El candidat dels taronges, Jordi Cañas, denuncia les declaracions de la vicepresidenta Yolanda Díaz i l'acusa de donar suport a Hamas.
I alerta a tots aquells que viviu a prop de Barcelona i l'àrea metropolitana, perquè dimecres tornareu a escoltar això. Aquest dimecres es farà un simulacre de risc químic al Barcelonès, al Baix Llobregat i també als dos Vallesos. Es faran sonar 50 alarmes i s'enviaran missatges de mòbil a tots els que estiguin per aquesta zona.
El simulacre també inclourà proves de confinament a Sant Boi de Llobregat, el municipi que concentra més població en zona de risc químic. L'objectiu és que la població sigui conscient de com actuar en cas d'estar en una zona on hi ha aquest risc.
I avui anar als esports.
I bajo nuestro punto de vista, creo que hemos escogido a día de hoy a los mejores.
Cinc jugadors del Barça i un del Girona jugaran l'Eurocopa amb la selecció espanyola.
Luis de la Fuente ha cridat a Pau Cubarsí, Fermín, Ferran Torres, Pedri, Lamine Yamal del Barça i Aleix García del Girona en la primera llista de 29 jugadors per a l'Eurocopa d'Alemanya, que comença d'aquí a 15 dies. D'aquesta llista encara han de caure 3 jugadors, però tot apunta que no serà cap dels equips catalans.
Tot això el dia en què un jutjat de Madrid ha tocat el crostó a la FIFA i a la UEFA pel cas de la Superliga.
El jutjat mercantil número 17 estima parcialment la demanda de la Superliga i entén que els dos organismes han estat impedint la lliure competència en el futbol, abusant de la seva posició de domini.
Això és el que està passant aquest matí de dilluns. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada d'avui amb precipitacions, amb alguns ruixats a punts de la costa, i aquesta tarda es tornaran a repetir, però només a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, localment acompanyades també de tempesta. La resta, nuvolositat variable, més clarines cap al sud, i el més destacable és que avui les temperatures baixen de forma important respecte a les d'ahir. Recordem que ahir es van sobrepassar els 30 graus en amples zones de l'interior. Avui no arribarem en aquesta temperatura, valors entre els 21 i els 26 graus aproximadament. De cara a demà, doncs, tindrem un matí amb força més estones de sol. Al matí, núvols a les comarques de Girona, que a poc s'aniran trencant. Ho farà la tramuntana al nord de la Costa Brava, la resta lluirà el sol. I de cara a la tarda, ambient bàsicament assolellat, però amb nous ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. La tramuntana continuarà bufant per damunt del Cap de Creus i demà les temperatures pujaran altra vegada respecte a les d'avui i seran lleugerament superiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
A Espanya enviarà a Ucraïna més de 1.000 milions d'euros en armament. És l'acord que han tancat el president Pedro Sánchez i el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky, que avui està de viatge oficial a Espanya. És una xifra sense precedents a l'ajuda militar espanyola a Ucraïna o a qualsevol altre país. Inclou subministraments que van des de míssils Patriot a carros de combat Leopard, així com una àmplia gamma de productes de defensa espanyols.
Aquest nou paquet d'ajuda inclou el lliurament d'un segon lot de míssils antiaeris Patriot que se sumaran a la desena que ja es van enviar a l'abril. En total, el Ministeri de Defensa haurà facilitat a Ucraïna una dotzena d'aquests míssils antiaeris capaços d'interceptar els míssils de creuer amb què Rússia està destruint centres neuràlgics i infraestructures d'Ucraïna. El cost de cada Patriot ronda els 2 milions d'euros, segons fonts militars. A més, es lliuraran 19 tancs Leopard de segona que s'afegiran als 10 carros de combat que Espanya els va subministrar ara fa un any.
L'acord l'han tancat els dos presidents ara fa uns minuts. De fet, l'acaben de signar. Son directa que arriba desde la Moncloa para el presidente Pedro Sánchez.
Tras la reunión que hemos acabado de mantener, ¿no? A lo largo de estos últimos años hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en otras ocasiones, tanto en Kiev como en España. El año pasado, en la cumbre de la Comunidad Política Europea, que tuvo lugar en Granada, tuvimos ocasión de reunirnos bilateralmente y también el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, tuvo ocasión de poder compartir una reunión bilateral con el presidente de Ucrania. Sin embargo, como he dicho, la de hoy es su primera visita oficial a España y resulta un verdadero honor recibirle en Madrid. Como saben, la opinión pública española y también ucraniana, desde el inicio de la agresión rusa, España ha estado volcada al lado de Ucrania. Lo hemos estado de distintas maneras, primero en favor de la legalidad internacional y de un orden internacional basado en reglas, que es lo que está vulnerando, violentando Putin con su agresión a Ucrania, inspirados en los valores y en los principios de la Carta de Naciones Unidas, en defensa de la libertad, de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, tal y como reconoce, por cierto, esa Carta de Naciones Unidas. La lucha de Ucrania en favor de la libertad y de su independencia es la lucha por esos valores universales dentro de una comunidad, la europea, que se define por su defensa. La valerosa actitud ucraniana, si representa algo, es una inspiración para todos los que creemos en la democracia, en la paz y en la igualdad entre Estados. Por ello, para España ha sido desde el primer momento un deber, una obligación, apoyar a Ucrania en múltiples ámbitos durante estos dos largos años de guerra. Política y diplomáticamente, he dicho antes, en el seno de Naciones Unidas, en la Unión Europea, apoyando su proceso de adhesión durante la presidencia española de la Unión y también materialmente para contribuir a la defensa y a la seguridad de Ucrania. Desgraciadamente, tras más de dos años, la agresión rusa continúa y por eso es más necesario que nunca redoblar nuestro apoyo. Querido presidente, querido Volodymyr, en este contexto en el que es crucial que aumentemos el apoyo a Ucrania, tu visita a España nos permite reiterar nuestro firme compromiso en todos los ámbitos con Ucrania. Y me gustaría destacar tres áreas en las que España va a seguir apoyando a Ucrania y que hemos abordado también durante nuestro encuentro. En primer lugar, hoy el Gobierno de España renueva su apuesta para contribuir a la seguridad y a la defensa de Ucrania frente a la agresión de Putin. Por ello, acabamos de firmar un acuerdo político de seguridad de una enorme trascendencia que proyecta y afianza el apoyo de España hacia el futuro y supone un nuevo ejemplo de nuestra determinación por proveer a Ucrania de los instrumentos para su defensa, para su seguridad ante la amenaza a la que se enfrenta. Nos convertimos así en el 10º país que firma un acuerdo de estas características con Ucrania en la línea de la declaración del G7 que España endosó el año pasado. El acuerdo se basa en una visión integral de la seguridad y, por lo tanto, se extiende a diversos ámbitos como el apoyo militar, humanitario, financiero, la colaboración en el ámbito de las industrias de la defensa española y ucraniana, la ayuda a la reconstrucción y el desminado, entre otros muchos. El acuerdo recoge...
El president Pedro Sánchez, que està explicant els detalls d'aquest acord que us anunciàvem, del redoblament, ha dit, del suport d'Espanya a la defensa d'Ucraïna en aquesta guerra que manté oberta amb Rússia. I és que, com us explicàvem, a diferència del que ha passat fins ara, la major part d'aquest material que s'enviarà ara a Ucraïna no sortirà dels arsenals de les Forces Armades Espanyoles, sinó que serà fabricat, Pau, expressament per la indústria armamentística espanyola.
Sí, es tracta d'una quantiosa partida de projectils d'artilleria de 155 mil·límetres, així com sistemes antidrons, vehicles tàctics, equips de vigilància i reconeixement, torres per armes operades per control remot i llançacoets portàtils, entre d'altres equips. La majoria d'aquests sistemes, com deies, els produeixen empreses espanyoles, per la qual cosa el lliurament no serà immediat. Per això està previst que l'acord tancat avui tingui una durada de 2 anys ampliable a un tercer.
Ho dèiem abans, aquest enviament d'armes es fa en un moment especialment delicat per Ucraïna. Ho ha dit avui el politòleg expert en l'espai postsoviètic, Abel Riu, en declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Ara, per una qüestió relacionada amb un important desequilibri de forces que es produeix tant pel que fa a la quantitat de tropa mobilitzada disponible per part de russos i per part d'ucraïnesos i a la quantitat d'armament i sobretot de municions d'artilleria disponible per part d'uns i altres, doncs segurament en aquests moments la situació per les forces ucraïnes és especialment desfavorable i...
Doncs en aquest context es produeix aquesta visita del president Zelensky a Espanya, arribant minuts abans de les 12 del migdia a l'aeroport de Barajas, a Madrid.
A peu de pista ja l'esperava el cap d'estat espanyol, el rei Felip VI. Allà mateix han sonat els himnes oficials dels dos països i després Zelensky s'ha desplaçat fins a la Moncloa per trobar-se amb el president Pedro Sánchez per tancar l'acord de subministrament d'armes que explicàvem ara.
Doncs com veuen aquest acord, les entitats que lluiten per la desmilitarització arreu del món. Saludem a aquesta hora el president de Fundipau, el senyor Enric Mas Llorenç. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Res.
Aviam, quina valoració en fan d'aquest acord que ha tancat avui el president del govern espanyol amb Volodymyr Zelensky sobre aquest enviament d'armes? Una xifra rècord, més de 1.100 milions d'euros en armes.
A veure, nosaltres, sense voler ser partidistes, sempre entenem que la venda d'armes és negatiu per tothom. Les guerres sempre perjudiquen a la majoria i beneficien a molt poca gent. I precisament el que fa possible les guerres és la indústria aquesta frenètica i inhumana de l'armament. Pensi que el 2,3% del PIB mundial es gasta en armament, i això és impressionant, no? Per totes les empreses, els bancs, els fons d'inversió, els grups antidemocràtics que hi ha darrere, l'endeutament dels estats, això ens sembla horrorós. I entenem que les guerres, d'alguna manera, s'haurien de frenar amb diàleg, amb diplomàcia, sabent fer les coses. I és possible, encara que a vegades ens sembli que anem una mica amb el lliri a la mà.
Clar, perquè ara ho comentava vostè, s'ha de solucionar amb diàleg, amb converses. No sé si té molt sentit, per una banda, que el govern espanyol vagi promovent la fi del conflicte i, de l'altra, enviï tot aquest arsenal d'armament.
Cap sentit, perquè aquesta economia de guerra que té actualment la política global i que, a més, està provocant constantment víctimes, no té cap sentit. El que passa que m'imagino que els governs han de jugar una mica al doble joc, no? Per una banda, el que realment creuen i el que realment creuen que l'ètica demana, que és dir, fer aproximacions, diguéssim, en el diàleg, aproximacions a una pau sentida, en contra van venent armament perquè tenen les pressions, diguéssim, doncs, de la indústria, però també tenen les pressions dels altres països. Sincerament, segur que és complicat, però amb bona voluntat hauríem de poder fer alguna cosa i, sobretot, ja d'entrada, queixar-los, perquè aquestes xifres que avui parlem són unes xifres esfereïdores i que, a més, doncs ens han de fer mal. Ens han de fer mal i no ens poden deixar indiferents.
Clar, es parla també en aquest acord que moltes de les armes es fabricaran expressament per empreses espanyoles. No sé si vostès, com a experts en la matèria, suposo que hauran estudiat, el pes de la indústria armamentística espanyola és molt important arreu del món.
Sí, sí, és important, i Espanya és dels principals venedors d'armaments del món. I quan dic dels principals no estic parlant d'una llista de 100 i escaig països que estigui per la meitat. No, no, està en el top 10. I fins i tot hi ha xifres, ara en aquest moment jo no les recordo exactament, no? Però hi ha xifres que diuen que estem en els primers països venedors d'armament. Per tant, com deia abans, també una vergonya i una pressió que se'ns fa a tot nivell, complicada de fins i tot conviure amb ella.
I per acabar, senyor Mas Llorenç, ara s'acosten unes eleccions europees enmig de tot aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna. Què en pensen del paper que ha tingut la Unió Europea en tota aquesta guerra?
Mira, no ens ha agradat en absolut. No ens ha agradat en absolut perquè, si recorden, se'ns està dient des d'Europa doncs que ens preparem per un possible conflicte bèl·lic, quan el que ens hauria de dir és que estan fent gestions perquè els conflictes bèl·lics intentin no donar-se. No? De fet, queda claríssim que se'ns tracta, diguéssim, com a ciutadans de segona, i fins i tot a vegades crec que se'ns tracta una mica com a tontos, en lloc de ciutadans amb majúscula com caldria. No? És allò que moltes vegades l'aforisme diu, no? Si dispatxem parabellum, que vol dir si vols la pau, prepara la guerra. Això és absolutament absurd, i qui ho diu, sincerament, o es tracta de tontos, o és que té molta relació també amb tot el negoci armamentístic, frenètic i inhumà, com deia abans, també, no?
Enric Mas Llorenç, president de l'entitat Fundipau, gràcies per atendre avui la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda. Adéu-siau.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Però és que la guerra d'Ucraïna no és l'únic conflicte bèl·lic obert al món. Continua l'assetjament avui encara d'Israel sobre la població palestina. De moment hi ha 50 morts per l'atac amb bombes en un camp de desplaçats a Rafah, a tocar de la frontera amb Egipte, per un fuig de població palestina.
Davant d'aquests atacs, aquest matí s'han reunit els ministres d'Exteriors de la Unió Europea. En aquesta trobada, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, els ha demanat defensar el Tribunal Internacional de Justícia i la implementació de l'ordre a Israel per part d'aquest tribunal perquè aturi els atacs a Rafah. En aquesta trobada, els ministres d'Exteriors dels 27 debatran si activen de nou la missió al pas fronterer de Rafah aturada per la guerra. Abans de reactivar-la, cal un acord amb autoritats locals i un augment del personal. Per això, Josep Borrell ha insistit que només es reactivarà si hi ha un compromís ferm de l'autoritat palestina.
Doncs abans també d'aquesta trobada a Brussel·les, Espanya, Irlanda i Noruega han escenificat la seva intenció de reconèixer demà l'estat de Palestina. Ho valora així el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
El estado de Palestina, su reconocimiento, es de justicia para el pueblo palestino. Es la mejor garantía de seguridad para Israel y es absolutamente indispensable para alcanzar la paz en la región.
En aquesta compareixença conjunta, els titulars d'Exteriors dels tres països també han instat altres països a sumar-se en el reconeixement de Palestina perquè ajudi a aturar el conflicte al pròxim Orient. I justament, també en aquest dia abans del reconeixement oficial com a nou estat de Palestina, hi ha hagut amenaça d'Israel.
El govern israelià assegura que farà mal a qui li faci mal en unes declaracions adreçades directament a Espanya. L'amenaça l'ha verbalitzat el ministre d'Exteriors israelià, que ha advertit l'executiu espanyol que els temps de la Inquisició s'han acabat i que no es quedaran de braços plegats davant un govern que premia el terror.
Doncs aquest conflicte obert entre Espanya i Israel centra també la campanya per a les eleccions europees. Jaume Asens, candidat dels Comuns, demana al govern espanyol que trenqui totes les relacions amb Israel i reclama a Pedro Sánchez que no li tremolin les cames i que tingui un compromís més ferm per tallar qualsevol contacte polític i econòmic amb el govern israelià.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Asens ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona va tallar les relacions a l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit israelià a Gaza, quan Ada Colau era l'alcaldessa, i ha reclamat un gest igual de contundent al govern espanyol.
No sé què fa falta perquè el govern d'Espanya trenqui relacions institucionals i comercials amb Israel. No sé què més fa falta. Tenim un govern israelià que està insultant constantment el govern espanyol, un govern israelià que utilitza una tecnologia com Pegasus, que ha servit per espiar el president del govern i a la ministra de Defensa.
Asens avisa que Israel només aturarà els atacs contra els palestins si li surt més car seguir amb la guerra que aturar-la. Per altra banda, també considera que el govern espanyol, del qual forma part la coalició Sumar, amb la qual ell es presenta, ha retirat l'ambaixadora espanyola a l'Argentina per motius menys greus del que està passant a la Franja de Gaza.
I avui també en aquesta campanya, un dia més, Alberto Núñez Feijóo insisteix que el Partit Popular Europeu no ha de pactar amb l'extrema dreta a Europa, però també remarca que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no és pas extrema dreta.
En una entrevista a Onda Cero, el líder del Partit Popular ha diferenciat la italiana Meloni d'altres representants de l'extrema dreta com el president d'Hongria, Viktor Orbán.
Lo que mantengo es que la señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho, ha firmado el pacto anti-inmigración o el pacto de la migración europea y se declara pro-europea. Pues en ese contexto sigo diciendo que la señora Meloni no es homologable al señor Orbán.
Feijó també defensa que mantenir aquesta postura és compatible amb pactar amb Vox per governar diverses comunitats autònomes com el País Valencià o les Illes Balears. El líder del PP assegura que en aquests casos es compleix el programa electoral del seu partit.
Doncs un PP que manté paral·lelament la seva ofensiva contra la llei d'amnistia, com es va veure ja l'acte del PP a Madrid, quan falten només 4 dies perquè s'aprovi aquesta llei al Congrés, de fet dijous. Davant d'això, Esquerra dona per fet que no hi haurà cap entrebanc d'última hora que faran descarrilar la norma i diu que ara començarà una nova batalla per la seva aplicació. Tot plegat quan el partit ja ha fet públic quin serà el seu equip negociador per a la investidura del pròxim president de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez insisteix que el PSC ha de liderar la pròxima etapa a la Generalitat de la mà de Salvador Illa per passar pàgina del procés independentista que assegura només ha portat inestabilitat a Catalunya. D'aquesta manera descarta la possibilitat que els socialistes s'abstinguin per facilitar un govern independentista.
És indiscutible que no hay posibilidad de conseguir una mayoría de gobierno sin la participación de la primera fuerza política, que es el Partido de los Socialistas Catalanes. Así que para liderar la nueva etapa en Cataluña, todos los caminos pasan por Salvador Illa y todos los caminos llegan a Salvador Illa.
Sánchez també assegura que els seus pròxims compromisos amb Catalunya passen per respectar la història, la cultura i la llengua catalana, doblar la inversió en infraestructures, mantenir els compromisos que va adquirir amb el govern de Pere Aragonès, com són la condonació del 20% del deute autonòmic i el traspàs de Rodalies, i finalment que Catalunya tingui un millor finançament d'acord amb l'Estatut d'Autonomia.
Gràcies, Judit. Evidentment, aquesta no és la crònica que necessitàvem sobre l'acte d'Esquerra. En tot cas, els butlletins informatius d'aquesta tarda sí que escoltarem aquesta informació ampliada sobre l'equip negociador d'Esquerra que ha promogut per fer pròxim president de la Generalitat. Qui també, dèiem abans de criticar la manifestació del PP, és el candidat de Junts en aquestes eleccions europees, Toni Comín. L'eurodiputat del partit de Carles Puigdemont assegura que la llei d'amnistia que s'aprovarà aquesta setmana al Congrés és totalment constitucional.
Sí, en una entrevista a Televisió Espanyola, Toni Comín ha definit així la manifestació que va convocar ahir al centre de Madrid el Partit Popular.
Surrealista, porque aquí la única amnistía que tiene problemas de legalidad es la del 77. Es como la amnistía del 77 amnistió crímenes del franquismo, y hace tiempo que las entidades memorialistas nos explican, y tienen razón, que esto choca contra normas de derecho internacional. Aquella, si acaso, es la que tiene algún problema de legalidad.
Comín ha aprofitat l'entrevista per reclamar que es pugui parlar en català al debat que organitzarà la Televisió Pública Espanyola el proper 6 de juny.
Més qüestions. La presó de Mas d'Enric de Catalunya va incomplir el protocol de residència, de reincidència, hauríem dit, a l'hora d'avaluar el pres, que després va assassinar una cuinera del centre el passat mes de febrer. Segons explica avui el diari Ara, l'assassí va tenir una altra conducta violenta 4 mesos abans d'aquest crim i l'equip de tractament no va fer un test d'avaluació al pres.
L'inter va agredir amb un cop de puny a la cara un altre pres el 31 d'octubre del 2023 i l'últim cop que se'l va avaluar va ser el 13 de juliol del mateix any, pocs mesos abans. Segons explica l'Ara, la presó té un protocol que obliga a reavaluar un intern cada 6 mesos i s'ha de tornar a fer dins d'aquest període si hi ha un incident. El pres va ser avaluat fins a 14 vegades des del 2016 i en totes les ocasions menys una es va determinar que hi havia un risc baix de reincidir.
I ho dèiem també a la portada, alerta als veïns del Barcelonès, del Baix Llobregat i dels dos Vallesos perquè aquest dimecres es farà un simulacre i Protecció Civil farà sonar 50 sirenes per avisar de risc químic. També s'enviaran alertes als telèfons mòbils de la gent que estigui en aquesta zona, que és la més poblada de tot el país.
El simulacre començarà a les 10 del matí i afectarà 22 municipis. Es calcula que l'avís el rebran 500.000 de persones. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ha remarcat que l'objectiu de la prova és conscienciar la població i recordar què ha de fer la gent en cas de risc químic.
Iniciem un camí que ens ha de portar doncs, a una major sensibilització de risc químic a les comarques de Barcelona, que és un dels objectius que ens marquem des de la Direcció General de Protecció Civil de cara als propers anys, i és que hi hagi una major conscienciació del risc químic en aquests municipis de l'entorn de Barcelona, de com hem d'actuar amb aquest confinament en cas d'una emergència química.
Coincidint amb el simulacre, Sant Boi de Llobregat es faran diverses proves de confinament. Aquest municipi és un dels que concentra més població en zona de risc químic i per això es vol comprovar que la gent està preparada i sap què ha de fer en cas d'un accident real.
I abans de la informació esportiva, passem pels jutjats de Terrassa, on aquest matí ha començat el judici contra una desena d'activistes feministes. Estan acusades de desordres públics per tallar les vies dels ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat del Vallès el passat 8 de març del 2018 durant la vaga feminista.
La fiscalia els demana 3 anys de presó i una multa de més de 26.000 euros per danys i perjudicis a la companyia de trens. Maria García, portaveu del col·lectiu que dona suport a les acusades, assegura que es tracta d'un judici de la vergonya contra la lluita feminista.
Ens jutgen per exercir el dret a vaga. Ens jutgen per feministes, per militants compromeses, per lluitar contra un sistema explotador i injust. Avui tenim un judici que és polític, perquè la política és el que es fa als carrers amb les companyes i amb les veïnes. I és això, precisament, el que més temen, que ens organitzem plegades. Però nosaltres sabem que lluitar per un món just i exercir el dret a la protesta de forma col·lectiva no és delicte.
En la primera sessió del judici han declarat les acusades que només han respost a les preguntes de les seves advocades. Han explicat com van viure aquella jornada de protesta de fa més de 6 anys. Les lletrades demanen la seva absolució i asseguren que amb aquest judici s'està perseguint el dret a protesta.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dugues i 26, comencem els esports. El jugador del Barça, Pau Cubarsí, també Fermín, jugaran l'Eurocopa amb la selecció espanyola de futbol. Els dos joves del planter blaurana formen part de la llista de 29 convocats que ha publicat avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Una llista on també hi ha Pedri, Ferran Torres i Lamine Yamal com a jugadors del Barça. La gran temporada que ha fet Aleix García amb el Girona acaba amb el premi de poder disputar l'Eurocopa amb la selecció absoluta. D'altra banda, de la Fuente també ha convocat a Nacho, José Luis Carvajal com a jugadors del Real Madrid. Aquests jugadors disputaran els dos amistosos de preparació per l'Eurocopa, que serà el 5 de juny contra Andorra i el 9 contra Irlanda del Nord. Després, el seleccionador haurà de descartar 3 dels 29 jugadors que ha convocat avui perquè a l'Eurocopa només hi poden anar 26 futbolistes. Luis de la Fuente explica com s'ha guiat per fer la tria de jugadors.
No es solo esos datos objetivos que pudieran invitarnos en muchas ocasiones a hacer una primera visión, una primera lista. Insisto, hay otro tipo de datos, como son escenarios que hay que contemplar, que se van a dar en los partidos y tener especialistas, etcétera, etcétera. Y bajo nuestro punto de vista, creo que hemos escogido a día de hoy a los mejores.
La selecció espanyola debutarà a l'Eurocopa contra Croàcia el dia 14 de juny.
I avui també hem sabut que la FIFA i la UEFA han abusat de la seva posició de domini i han d'acabar amb les seves conductes antideportives, anticompetitives. Ho diu una sentència judicial que dona la raó als impulsors de la Superliga Europea.
La magistrada titular del jutjat mercantil número 17 de Madrid ha estimat parcialment la demanda presentada per la Superliga contra la UEFA i la FIFA i ha declarat que tots dos organismes estan impedint la lliure competència al mercat. En aquest cas, la UEFA i FIFA s'atribueixen la facultat de prohibir la participació de clubs en competicions alternatives i imposar sancions desproporcionades als clubs que incompleixin les seves regles i això, segons la sentència coneguda avui, vulnera els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
I acabarem amb dos apunts d'agenda. En futbol sala, el Barça disputa avui el segon partit de play-off de quarts contra el Manzanares amb l'avantatge de la victòria aconseguida en el primer duel i amb la intenció de sentenciar ja avui l'eliminatòria.
Els de Jesús Velasco van haver de patir per endur-se la victòria contra els manxecs, però finalment ho van aconseguir amb resultat de 4-3 al Palau. Avui visiten la pista rival, on saben que ho tindran complicat davant una afició entregada i un equip que no té res a perdre i molt a guanyar. Els blaugranes en tindrien prou amb una victòria avui per classificar-se per semifinals, però una derrota suposaria forçar un tercer duel de desempat. El tècnic culer repeteix la mateixa convocatòria que en el primer partit i té les baixes de Ferrao, Diego Lozano, Sergio González i Alex Yepes.
I en tenis, avui debut a París, Rafa Nadal.
El 14 vegades campió de Roland Garros s'enfrontarà ni més ni menys que l'alemany Alexander Zverev, número 4 del món. El partit comença d'aquí a poc més de mitja hora.
Estel Migdia.
I obrim l'aparador cultural per acabar el programa. Avui ho fem a les plataformes on s'estrena Movistar Plus la sèrie El caso del Sambre.
Ja t'hi ferme ta gueule, salope, ça va bien se passer.
ficció francesa que narra la història real del depredador sexual més mediàtic de França.
L'any 1988, al nord de França, Christine Labot, una jove perruquera i mare de família, es desperta desorientada a la riba del riu Sambre amb signes evidents d'haver patit una agressió sexual. Serà el primer cas denunciat d'una sèrie d'agressions fetes pel mateix home a desenes de dones.
I també coneixem com serà el tast a la Rambla de la propera edició, que se celebrarà del 6 al 9 de juny. 36 bars i restaurants i pastisseries participaran en aquest acte que té lloc a Barcelona, com a novetat aquest any, amb la celebració de la Copa Amèrica de referent.
Per això, aquest any s'aproparà a la ciutadania una mostra de productes dels 12 països participants en aquesta competició esportiva. Els espais de degustació es combinaran amb diverses activitats com tallers, ponències de representants del sector, música i show cooking. El tast es farà de nou a la plaça de Catalunya, un espai provisional que ja es va estrenar l'any passat per tal d'evitar les obres que s'estan fent a la Rambla de Santa Mònica, tocada a l'estàtua de Colom.
Amb això acabem, tornem demà. Bona tarda.